cara al vent, el cara al vent, les mans al vent, el jutge al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la mà, buscant a Déu, al vent del món. La vida ens dona penes i al naixer és un gran plor. La vida pot ser eixe plor, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món, buscant a Déu, al vent del món.
El cantant Raimon farà 12 concerts al mes de maig d'aquest 2017, que significaran el comiat definitiu dels escenaris del cantautor de Xàtiva. Raimon, amb 76 anys i més de 40 discos a l'esquena, tancarà així 55 anys de trajectòria musical en directe. Les 12 actuacions seran al Palau de la Música Catalana, seran 3 concerts cada cap de setmana de maig. Un músic, un poeta, un intèrpret. Avui recorrem una vida dalt dels escenaris amb el seu protagonista, amb el tro de Xàtiva, amb la veu, Raimon. Hola, bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Bé, per ara.
Benvingut aquí a la Fórmula Estel, de Ràdio Estel.
Moltes gràcies.
A veure, mencionant a Petrarca, vostè ha assegurat que no morirà, però això, i si ho fa, estimant, ens deixa. I és un bell final.
Bé, jo crec que espero que sigui un bell final. Aquesta és la meva intenció. Sí, perquè des d'un punt de vista de... Jo estic bé, vull dir, de... hem estat fent 20 recitals a València l'any passat... Estem bé de veu, els músics estan bé i tot això, o sigui que és un moment bonic per deixar-ho.
Tot i així, és difícil dir adéu?
Ja t'ho diré. Fàcil no deu ser. Però és una decisió presa meditada i no és una cosa de dir ara faig una rabieta, me'n vaig i després torno. No, jo, si ho hagués fet això, què sé jo, quan tenia 60 anys o així, dius, penses, però clar, ara ja són 76. I a mi acabar les cançons em costa més. I si faig una cançó o dos a l'any, hauria d'estar 7 o 8 anys per fer un disc de 12. No crec que siga el cas. Jo crec que és el moment de deixar-ho tranquils, bé, i pot ser bonic.
Raimon, vostè ha dit que el seu comiat és una reflexió que ve de lluny, del 2014, sí, si no m'equivoco, sí. I que ara vol fer d'espectador. Que vol viure com un ciutadà i escoltar tots els discos i anar a tots els concerts,
bueno,
que no ha pogut
coses
anar.
Moltes coses que
no...
I llegir molts llibres que me'ls he deixat a mitjan d'allò, perquè aquest ofici és molt nòmada. I quan estàs tan nòmada és difícil. Hi ha gent que sí, que és capaç de concentrar-se en qualsevol lloc. Jo, en canvi, necessito, pues, això, una certa tranquil·litat, poc soroll. Vinc d'una situació en la qual els únics sorolls que escoltava de tant en tant algun motor petitet, però els sorolls eren de feina, de treball, de la gent que se n'anava al camp, d'algun taller... Ara no, ara hi ha un soroll constant per tot arreu, i a mi tot això em distreu. Per altra part, un dia dorms aquí, l'altre dia dorms allà, menges fora a casa, tot en aquest tinglador et porta un cert tipus de dificultat per poder llegir tot el que vols llegir, escoltar tot el que vols escoltar, o que escoltaries si no fessis aquest ofici, i veure la gent també, no estar sempre en l'escenari, anar als espectacles, i també te senyalen al cap d'uns quants temps que no cantes, ja no se'n recordarà ningú, i aleshores pots anar tranquil·lament pel món. Sí.
Aquesta retirada per això serà el 100%, perquè diuen que potser vostè pot escriure la seva biografia feta per vostè
no,
mateix.
Perquè no, no tinc prou memòria per la biografia.
No m'ho crec, això, sí. Perquè jo estic al·lucinant i sorpresa estic, perquè se'n recorda de tot, de dates, de moments, de concerts,
d'anys...
Coses concretes, sí,
però vaja, el memòria, això de biogràfica personal, no la tinc, no.
Uh-huh. Per tant, aquest
dels
llibre...
altres sí, de mi no.
Però és cert que vostè va començar a introduir-se en el món del disc, a córrer per internet aquesta notícia, en una ràdio de Xàtiva, posant...
Jo em vaig posar, sí, llavors...
Que sí, dels pláters... Sí.
Bueno, hi havia també un programa que enviaven l'ambaixada americana, que es deia Stardust, era Polvo d'Estrelles, era el programa en qüestió, que t'enviaven al cap de 15 dies... dels hits, o sigui, les, em sembla que eren 5 o 6 cançons més venudes o radiades o populars dels Estats Units. Mm-hmm. I també hi havia una cinta magnetofònica i posaves allò, i aleshores jo hi vaig tenir la sort de poder escoltar, quan d'aquí no hi havia discos, doncs això, des dels Everly Brothers fins al Belafonte, el mateix Sinatra, evidentment, moltes coses que aquí no arribaven en els discos, perquè no hi havia encara, com ara, ja no hi havia discos,
com ara,
sí, han tornat a aquesta roda. Aquí. Sí, i, esclar, allò era una manera de... I després tota la discoteca que hi havia en l'emissora, que era... Allà nosaltres agafàvem, per exemple, jo posava música clàssica, molt sovint no sabia de què anava, no l'havia escoltat, llegia el que posaven al darrere i presentava el disc, vull dir, d'acord, de coses d'aquestes, sí.
Quan la llum pujada des del fons del mar a llevant comença just a tremolar, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan per la muntanya que tanca el ponent el falcó s'enduia la claror del cel, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Mentre bleixa l'aire malalt de la nit, boques de fosca fressen els camins, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan la pluja porta l'olor de la pols, de les fulles aspres, dels llunyans alors, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan es parla en la solitud dels meus morts que riuen d'estar sempre junts, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra.
mentre m'envelleixo en el llarg esforç de passar la rella damunt dels records. He mirat aquesta terra. Quan l'estiu ajaça per tot l'adormit camp, l'ample silenci que estenen els grills. He mirat aquesta terra. Mentre comprenien savis dits de sec, com l'hivern despulla la son del sarment, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan la desbocada força dels cavalls de l'aiguat de sobte baixa pels rials, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra.
Dels concerts del Palau de la Música d'aquest mes de maig, sabem que seran recitals generosos. Com ha estat la tria d'aquest concert?
Encara hi estic. Encara.
Està posat,
sí.
Eh?
I faig moltes llistes abans de, sí? Abans de decidir-me. La idea la tinc clara. És un se'm plantejaven diferents opcions. Al final de les diferents es queden en dues. O fer sempre el mateix recital, o fer uns recitals diferent cada vegada. I aleshores ni una ni altra. La meva idea és fer el cos del recital que siga sempre més o menys el mateix, al voltant de 20 i no sé quantes cançons, i les altres, fins a 30, doncs que varien amb els recitals. No seran sempre iguals, però tampoc seran molt diferents.
D'acord, o sigui, seguiran una mateixa línia, però
sí,
hi haurà...
Sí, una estructura prèvia, conceptual, com a mi m'agrada fer les coses, pensades, no una darrere l'altra sense més ni menys. I a més, tinc, com que ja és més definitiu, m'he mirat les coses d'una altra manera, perquè és que ja no n'hi haurà més. Aleshores
clar.
Ja és com una obra completa i aleshores tries amb un altre criteri.
I per arrodonir aquesta obra completa hi haurà un últim disc doncs, que reculli aquest algun d'aquests recitals o no està
jo
previst?
Jo no ho he pensat. N'hem parlat amb gent, però no ho tinc clar. No ho tinc clar. No ho sé encara què farem.
Més records que projectes, amb més passat que futur, amb un present prim, com sempre.
Raimon, amb aquesta cançó, mentre s'acosta la nit, ens ve al pèl, per fer-li aquesta pregunta. Ha tingut temps, vostè, per fer balanç dels bons i mals moments damunt de l'escenari i de la seva vida?
No encara.
No encara, eh?
No encara, això... No, l'esperit hi és, però no, encara jo no fa... No, estic en plena preparació d'unes coses com per no fer balanç. Faig un cert balanç, perquè, com t'he dit abans, això ja és una cosa tancada. Aleshores, hi han dues o tres cançons que no he gravat, que les cantaré, i poca cosa més, o sigui que ja és una cosa tancada. Uh-huh. I a partir d'ahir ja podré fer el balanç. Després ja balançarem.
Després ja balançarem, quan toqui. Sí, sí. Però vostè s'ha mantingut en actiu, posant en majúscules, al llarg de més de 5 dècades. Que s'ho podia esperar, això, en els seus inicis?
Ui, jo no m'esperava
perquè
res.
Perquè el censuraven per cantar en català. Que s'ho podia imaginar, que estaria 5 dècades en actiu?
No, no he imaginat res. Jo he viscut com fa m'ha vingut les coses. Els projectes estan perquè si no tens projectes no desapareixes com a persona. De fet, en aquesta cançó no dic que no hi ha projectes, sinó amb més records que projectes, en el sentit de que els projectes hi són, però la vida viscuda arriba un moment en què et pesa. I aquesta és la idea d'aquesta cosa, no? Els projectes hi són. Vull dir que...
I una altra pregunta que m'ha quedat en el tema d'aquests recitals. Per què s'acomiada a Barcelona i no ho fa a València, al País Valencià?
Home, a València, fins a l'any passat, ho tenia,
no
molt, ho tenia molt complicat. I la del Palau de la Música ja està previst des de fa molt de temps, perquè tenir la possibilitat de tenir el Palau en mes de maig, 3 dies a la setmana, ho has de pensar en almenys 2 o 3 anys abans, perquè és el mes en què més espectacle hi ha i més històries hi ha, i el Palau està molt buscat per tothom. I lo de València, jo m'he fet aquí. És a dir, a part de que hi ha hagut dificultats perquè hi havia el PP, que allà és més bèstia que en altres llocs, doncs... no veia jo que pogués fer això. És com l'altre dia allà a València em diu, per què no t'acomiades a Xàtiva? Dic, sí, home. I sí, acomiades a Xàtiva i qui vindrà, d'on han de venir? Home, Barcelona m'he fet aquí. Jo cante per primera vegada a Barcelona en el 62.
Correcte.
Visc aquí. Jo tinc 50 anys vivint aquí des del 66-67. Doncs, escolta, és lògic. Després... qui m'ha portat a cantar, jo faig les cançons, però jo quan canto en el Fòrum Vergès davant de no sé si 200 o 300 persones, no sé quant hi havia, me fan veure una cosa que jo no havia vist, que aquelles cançons que jo havia fet per mi, per passar l'estona, però jo estudiava i tot això, resulta que la gent les agafava en una interpretació i li donava i els emocionava. I això jo ho he viscut a Barcelona, sempre. A València no. A València, al principi, doncs, els amics, el primer que em diuen, ixa cançó l'has fet a tu. Dic, home, sí que l'he fet a jo. És una traducció de l'anglès. Dic, no, és una cançó que feia Diego, una cosa d'aquesta. I després sí, després hi ha hagut públic i ara amb aquests recitals que s'han fet ha estat molt bé, però i aquí és on m'ha fet i aquí és on me'n vaig.
Uh-huh. Ara vostè doncs, mencionava aquest inici, no, el Fòrum Vergès de Barcelona, el 1962. Vostè havia estudiat història.
Sí, jo estava estudiant.
Estava estudiant història.
Perquè jo, fixa't, si en comptes de ser el 62 arriba a ser el 63, jo possiblement no estaria cantant. Perquè jo entre el 62 i el 63 quan s'acaba la carrera. Jo acabo la carrera en el 63. I encara no sabia on, què faria. Havia parlat amb el catedràtic d'història, el Joan Reglà, per veure si podia estar com ajudant i aquesta cosa. Què faria jo després de fer els estudis? I s'interfereix això de la cançó i mira, em va treure de la universitat, vaig acabar els estudis del 63 en juny i vaig continuar a cantar.
Ara que parlava també de la seva obra, de les seves cançons, vostè va conèixer l'obra de Salvador Espriu perquè Joan Fuster havia fet el pròleg juntament amb Maria Aurèlia Campmany en el primer recull d'obra poètica de Salvador Espriu. Aquí és on va néixer la seva devoció per Espriu?
Jo havia llegit d'Espriu la pell de brau cap a finals dels 50 i m'havia interessat enormement, però no era allò. Després, quan hi ha l'obra poètica, que el llibre me'l regala el Fuster, perquè ell havia fet el pròleg, junt amb la Campmany, com has dit, i jo estava a Aix de Provença, en juliol, en la Universitat Mediterrània d'estiu, amb una beca que el Jordi Nadal, l'historiador, doncs, havia concedit, junt a una noia que és Rosa Burgués, en la Cisserra, i em sembla que érem els únics que veníem des d'aquí. Però hi havia italians, hi havia francesos, evidentment, i vam estar allà un mes. I jo allà, doncs, en juliol, anava llegint, quan vaig entrar en les cançons de la Roda del Temps, que és del llibre El caminant i el mur, doncs va ser com una revelació. I allà mateix vam musicar la cançó de capvespre.
Doncs escoltem-la.
Thank you.
s'enduien veus d'infants el sol que jo mirava. Tota la llum d'estiu...
Raimon, què pensa quan escolta aquesta cançó? Estava pensant, eh? Estava... Crec que sí.
Que l'arranjament del Toni Rosmarbà és preciós i que, me recordo, me porta a aquell juliol cap al capvespre, que vaig agafar la guitarra i vaig començar a cantar el poema.
Uh-huh.
Sí.
Hi ha algun poema que és preciós? Hi ha algun poema que s'hagi penedit de musicalitzar? O l'altra cara de la moneda, o que quedi pendent, que li hagi quedat pendent.
Pendent s'ha quedat molta cosa. De penedir no, perquè si no, no ho hagués fet. Perquè escolto i quan la cosa no m'interessa... Sí que ho he intentat en alguns poemes, sobretot de la cosa medieval i això, que després no ho he fet, perquè no m'han acabat d'agradar. Jo sempre he trencat molt. És l'única manera de que quedi alguna cosa.
Raimon, també vostè és conscient que ha contribuït amb les seves cançons a despertar aquest sentiment, doncs, en contra dels immobilismes, no?, en general, però el més curiós de tot és que 50 anys després d'haver escrit aquestes cançons, sembla com si estiguessin fetes ara mateix, no?, per el context. Parlem de context històrics, que em sembla que li agrada, eh?, aquestes, posem dates. Com valora vostè aquestes cançons? Doncs potser a dia d'avui hi hagi moltíssima gent que les faci servir per un clam, per exemple, per la independència mateix, no?
Sí, això és així. Jo què vols que te digui?
Jo les vaig fer, no?
Jo he fet les cançons, evidentment, hi ha un esperit a la base d'afirmació d'un poble en el que se li nega com a tal, que la independència és una paraula màgica, vull dir, la creació d'un estat és una cosa molt més complicada, però que són unes cançons que, per dir-ho d'alguna manera clara, doncs, fa prendre algunes d'aquestes cançons, junt amb la gent i les circumstàncies que s'han viscut, ha fet prendre consciència a gent que potser la tenia incipient o no la tenia, d'una situació real de discriminació respecte a d'altres llocs o d'altres maneres de viure. Això sí que... Però això ho pots trobar en les meves cançons, que no són tan... Algunes tenen més anys que jo, ben bé, però vull dir... T'ho pots posar en els clàssics grecs o t'ho pots veure també en els clàssics llatins i no diguem ja en tot el segle XIX, que hi ha molta literatura de reafirmació de pobles distints. Sí. Uh-huh.
Veles i vents han mos desig complir. Faen camins dubtosos per la mar. Mestre i ponent contra d'ells veig armar. Xaloc llevant, los deuen souvenir, amb llurs amics lo grec e lo millor. Fent humils precs al vent tramuntanal. Que en som bufar l'ocia parcial e que tots cinc complesquen mon retorn. Bollirà el mar com la cassola en forn, mudant color a l'estat natural e mostrarà voler tot a res mal. Que sobre si atur un punt al jor. Grans e pocs peix a records correran e cercaran amagatalls secrets. Fugint al mar on són nodrits e fets per gran remei en terra eixirà. Amor de vos i on sent més que no en sé de que la part pitjor men romandrà e de vos sap lo qui sens vos està. A joc de daus vos acompararé. Jo tem la mort per no ser-vos absent,
perquè amor per mort és anul·lat. Mas jo no creu que mon voler sobrat busca ésser per tal departiment. Jo sóc gelós de vostres cas voler, que jo morint no met a mi n'oblit, sols és pensar-me tol del món delit, car nos vivint no creu se pusca fer. Ha pres ma mort d'amar per dau poder, e si a tost en ira convertit. E jo forçat d'aquest món ser eixit, tot lo meu mal serà vos no bé. Amor de vos i on sent més que no en sé, de que la part pitjor men romandrà, e de vos sap lo qui sens vos està. A joc de daus vos acompararé, a joc de daus vos acompararé.
Jo he llegit en una entrevista seva al diari La Vanguardia, de fa uns anys, que vostè es considerava impolític.
Sí.
Què vol dir impolític? Tinc la resposta que va dir, eh? A veure, què vol dir? Què vol dir impolític?
Home, que si ho mires en el diccionari t'ho dirà millor que no t'ho diré jo ara, però impolític és aquella persona, diguem-ne, que no que diu el que pensa.
Correcte, sí.
I que, evidentment, no és polític en el sentit de la paraula d'acomodar-se a la situació. Que és, això és més o menys és el que jo entenc com a impolític. No és un apolític, no és un polític, és un impolític. Uh-huh.
Es considera, continua considerant-se així impolític,
sí.
Ara mateix?
Jo sí. Sí, desgraciadament per mi.
Com veu el futur de Catalunya? Com el veu, Raimon?
Jo ho veig complicadíssim, com tothom. No, si algú el veu clar, és que no ha mirat bé. Vull dir, s'ha de posar ulleres. És complicat. En general, estem vivint, en termes d'humanitat, una situació que no s'havia produït mai. Tenim una capacitat de destrucció com mai l'hem tinguda. I això se'n pot anar a fer punyetes en mitja hora, o no. Vull dir, en alguns moments va estar així, en els anys 60, allò de arran de Cuba, entre el Kennedy i el Khrushchev, que va ser allò moment allò. Però és que això està ahí. Hi ha una indústria de l'armament que manega milions i milions, i estem plens d'armes per tot arreu. I les armes per a què serveixen? Per matar. No serveixen per arreglar les coses. Vull dir que és un moment molt complicat, molt, molt, molt. I pot anar tot, se'n pot anar tot a fer punyetes. Per això, dir, veure les coses amb una certa claredat, fins i tot la gent que s'hi dedica a projectar sobre el present, quan projecten sobre el futur, la majoria de les vegades hi ha un s'equivoca. Qui ens tenia que haver dit a començaments o a mitjans dels 80 tot aquest fenomen que s'ha produït? Ara estem tots amb ordenadors, amb mòbils, amb internet, amb tota una quantitat de coses, que era impensable. Vaja, quan jo estudiava és que era impensable. Ara tu estàs parlant amb algú, hi ha alguna data que no està clara,
i és ràpid.
T'agafa el mòbil, taca, bum, i el tio no ha llegit res, però sap de seguida. Li diuen el què, des de la data fins al nom del tio ben escrit, etcètera, etcètera. De vegades és mentida, perquè també hi ha mentides.
Sí, s'ha de contrastar.
Però,
eh?
Però sí. La conversa s'acaba de seguida. Diu, clar, que hi ha vingut... I això era impensable. A més, això fa que cada vegada es xerra menys.
I ara que parla... M'ha fet gràcia ara que parla d'indispensable, perquè d'alguna manera també vostè ha actuat a molts llocs del món, eh? A molts indrets del món, des de Japó fins als Estats Units, parla gairebé 5 idiomes amb aquestes introduccions que fan. Vostè, quan estava, per exemple, al Japó i cantava una cançó en català, com veia, quina era la reacció del públic, no? Va més allà aquesta força que té Raimon, que transmet.
Amb els japonesos normalment ells tanquen els ulls, alguns que sembla que estiguin dormint. Sí? Alguns, d'altres no, d'altres estan així. ha sigut en públics diferents, perquè jo la primera vegada, en el 77, vaig fer 28 recitals pel Japó. I allò era un pal, perquè agafaves un barco i una cosa, era un pal fort. I anava amb la guitarra sola. Després ja vam anar amb músics, en el 92, en vàrem fer un altre i vaig dir, més de 10 no en fem, perquè si no, no tindré temps tampoc ni de veure res. I nosaltres donàvem un programa amb la traducció, o sigui, bilingüe català-japonès, mm-hmm. L'ordre era el que hi havia en el programa, més estrictes, estava tot molt ordenat i molt clar, i jo no feia introduccions, portava un intèrpret amb mi, perquè jo el japonès no parlo, i ho havíem estructurat bé, no cada cançó, perquè si no seria pesat, sinó cada tres o quatre cançons, segons quin tipus de cançó posades en un cert ordre, doncs donàvem una versió, de vegades la literalitat de la lletra de la cançó i d'altres vegades una mica el resum. I després ja era feina meua i de la música i això, de que la gent responia, sí.
Però en una altra ocasió també li van treure la guitarra i li van fer posar corbata. Això va ser al Festival de la Cançó Mediterrània.
No em van treure la guitarra, no, des del primer moment no hi havia guitarra. Això era el del Mediterrani.
Exacte.
Bueno, el Mediterrani...
Aquest se'n va anar.
Era l'únic festival internacional que tenia Espanya, i es feia a Barcelona. I participaven italians, francesos, del nord d'Àfrica, la idea era que fos tot el Mediterrani que participés. I aleshores es presentava una cançó, que és el que es premiava, cantada per dos intèrprets, normalment, un home i una dona, o, si no, doncs, algun grup que tingués també alguna dona. I, vull dir, d'aquesta manera es feien les coses. I la cançó era el Se'n va anar, que era de la música de Lleó Borrell, gran músic, i uns arranjaments preciosos, i la lletra era de Josep Maria Andreu, un poeta molt estimable que havia tingut el Premi Carles Riba i que ha fet una feina immensa de cara a cantar en català, perquè ha traduït la tira de cançons que la gent ha cantat i després no saben qui ho havia traduït, però era ell. I jo venia precisament d'Exam Provant, això era el 63, i passe per Edixa i pregunte, mira, perquè em vaig enterar de que havien per primera vegada seleccionat una cançó
en català.
En català. Uh-huh. I jo dic, qui la cantarà? I me diuen tu. Jo dic, jo una merda. Vaig dir, me'n recordo perfectament, però per una raó senzillíssima, perquè el meu tipus de cançó i el que jo intentava fer no tenia res a veure més festivals. Però al final em parlava, home, si la cantes tu també tindrà altra dimensió, donarà a conèixer el que estem fent aquí, que encara és minoritari, i tot això, i m'ho van comptar. I dic, i qui serà la noia? Diu, el Salomé, que era una dona que canta molt bé, i tot
sí.
Això. Doncs, bueno, i aleshores, doncs, ho varen fer. I va guanyar aquesta cançó. I el primer dia jo vaig sortir amb jersei. Jersei, un mocadoret aquí, com anava habitualment. I de seguida em dic això de cap manera. El segon dia em van posar corbata i el tercer dia, jaqueta. I el tercer dia, jaqueta i corbata. I com que s'havia de passar, doncs s'havia de passar.
S'havia passat el tubo.
Ara, si anaves amb lentejuelas i coses d'aquestes, no te feien res. Però si anaves, t'havia de portar corbata.
Es tornarà a posar corbata? S'ha tornat a posar corbata?
Alguna vegada. Sí, però si no, a més, una mica per fer la punyeta. Quan t'esperen que no portes corbata, te la posis.
Raimon té sentit de l'humor, però ha demostrat en poques cançons. Per què no l'ha cultivat més, aquest sentit de l'humor en algunes cançons?
Això és pel privat. No, sí, jo crec que sí, el que passa és que de vegades la gent no ho veu. Sí.
Claro, potser no ho apreciem. No?
O jo no he sabut traduir-ho.
Quan el centre del món no és ben bé tu, per més que en tinguis la il·lusió, si et desvellaven enmig de la nit, no vulguis preguntar-te per què vius. Distreu-te rosegant l'ungla d'un dit. Distreu-te rosegant l'ungla d'un dit. Quan el centre del món queda tan lluny de tu que honestament comences a saber que no ets ningú, para't per un moment
I venta el primer nas un cop de puny. I venta el primer nas un cop de puny. Problemes cada volta més esquius et venen a torbar la dolça sort. Sols et faltava ja pel que tu dius, llucar que no ets del tot centre del món. Pare de Badalona o d'Istanbul, tant si ets actiu com si fas el gandul. En aquest nostre món sense demà és molt difícil de guanyar-te el pa. No et donaré ni el més petit consol, et volaran un dia qualsevol. Però entretant evita alguns trastorns, posant-te ben cordats els pantalons.
Una altra pregunta també que ens agradaria fer-li, avui estem repassant la trajectòria de la cantautor de Xàtiva Raimon, que com ja sabeu el podreu trobar doncs aquest mig de maig al Palau de la Música Catalana, en aquest adéu que fa el cantautor. Vostè ha cantat amb els 16 jutges, però no va formar mai part del grup. Per quina raó?
Perquè no es va plantejar, si jo estava per València. Els jutges naixen aquí. I això el Lluís Serraïm, em sembla que ho va explicar bé, em va sentir cantar. Diu, els jutges feien un petit examen també per entrar a la gent.
Ah, sí?
Sí, sí.
I feien de jutges.
Sí, exacte, sí. I, bueno, la idea de 16 va ser per la fonètica, sí. No? Perquè hi ha molta gent que no sap pronunciar 16 jutges. I diuen 16 jutges, no? I aleshores era una manera d'aquesta cosa. I no es va plantejar mai. Jo vaig venir aquí, vaig cantar les tres cançons en el Fòrum Vergès i de seguida Edixa volia fer el disc. Edixa i una altra de casa de discos també volia fer-me el disc. Mm. I no es va plantejar. I aleshores, pues, a més, venia de València, els jutges sí. Havien nascut a Barcelona. Esclar, bueno.
I no es va donar la...
No, com em pensa que d'altra gent que tampoc va ser dels jutges... Mm. Per altra part, és simultani, en certa manera. Jo estic fent, jo el vent el faig en el 59, i el cante així, i el cante per primera vegada en públic en el 61, i ells estaven fent allò, i jo feia alguna cançó, estava estudiant, però quan vinc aquí, esclar, aleshores anem junts a molts llocs. Sí.
Raimon, cantant català fora de Catalunya ha estat durant molts anys complicadíssim.
Sempre.
Tant en els circuits públics com als mitjans públics. Sí. Però hi ha un moment a la seva trajectòria que és un dels fets més poc agradables, podríem dir-ho, que és aquell concert homenatge a Miguel Ángel Blanco a Madrid, que un sector del públic
un
el va xiular.
Bastant important.
Vostè va cantar a País Basc. Vostè creu que si hagués cantat una altra cançó l'haguessin xiulat? O per quina raó creu vostè?
Possiblement si hagués cantat una altra cançó, no. Possiblement si hagués cantat El vent, no m'haguessin dit res. Uh-huh. O possiblement sí, per la introducció que vaig fer. Però era allà, era pel País Basc, era per cantar la cançó al País Basc. Tenint en compte que jo estava en contra de la violència aquesta. Uh-huh. I aleshores, jo pensava que el que havien fet era una cosa brutal, a més de matar mal, i a més dir unes coses que eren impossibles que podien complir, que si no en una setmana no sé.
Sí, era...
Doncs resulta que el matem. Això vol dir que el mataven immediatament. Era bastant bèstia. Mm. A mi em va costar, m'ho vaig pensar, i vaig pensar que jo tenia que estar. Perquè jo no he estat mai partidari de la lluita armada en una situació... encara que siga dictatorial, crec que s'acaba perdent. O tens molta més força o perds. I aleshores és una quantitat de cosa inútil. A part de que ningú té dret a matar a ningú, això per descomptat. I aleshores tot això, en un moment determinat, jo havia tingut simpatia per aquesta gent, no estava d'acord amb ells, ja havien discutit més d'una vegada, però tenia una certa simpatia per l'esforç de que es jugaven la vida i aquestes coses, i després quan veus que està això així, que ja no hi ha la dictadura i els tios continuen, aleshores dic, ara ja no. I vaig voler que es vegés que jo estava en contra d'això i a favor d'una democràcia real. Alguna gent vaja, hi ha moltes derivacions del franquisme. El general es va morir al llit. I el generalíssimo va morir al llit. I això encara pesa ara, perquè en la història els fets sembla que s'obliden, però estan ahí latents. Si no, ja no hi hauria la situació actual tan estúpida i tan realment lluny d'una democràcia, diguem-ne, real.
Som conscients, potser, del moment de la transició, com es va viure i el moment que...
A transició hi ha dos o tres anys en què sembla que tot és possible i de seguida hi ha una frenada brutal. Sobretot en mitjans de difusió i de la presència de la vida quotidiana és gairebé impensable. I tot el que al començament semblava això que podia anar, de seguida va haver una parada forta, sí. I ahir, David, ara van sortint coses, tot el tinglau de corrupció generalitzada, ara parlen...
Van aflorant,
Ara parlen del rei, de l'emèrit rei, no sé com es diu ara qui és rei, perquè en tenim dos.
En tenim dos, una cara.
Poca broma, sí.
Va morint-se la llum en un plor de gavines. L'últim sol de la tarda besa els llavis de l'aigua. Al mur blanc dibuixada l'ombra de la llimera, el llebeig despentina el pentinat dels arbres. La mar respira calma, la mar respira calma. Els colors ja cansats desitjaven nit clara per ponent s'atansaven núvols a la muntanya. Pels camins vells de l'aire amples ales es perden on s'amaga la música. Cel i terra s'abracen, la mar respira calma, la mar respira calma. Han callat lentament les veus vives del vespre. M'he sentit fet de vent, de lleus hores mandroses. He palpat la mirada que llegia la pàgina del quadern del meu viure que ara ha estat arrencada. La mar respira calma, la mar respira calma.
Raimon, se'ns ha acabat el temps. Ha estat un plaer intentar repassar part de la seva trajectòria. Es traslladarà a viure al País Valencià?
Encara no ho sabem. Nosaltres aquí estem vivint 50 anys. Per analitzar Barcelona ja és gairebé la seva ciutat. Jo encara tinc lo de Xàtiva, que me tira molt, però... No, ara no vull pensar en què farem. Ja tindrem...
Ara viure el moment.
Després tindrem temps d'arribar a una conclusió.
I per cert, com valora els nous grups valencians que ara estan sortint?
Hi ha de tot, però hi ha coses molt bones. Sí. Grups i veus.
I veus, Pau Alabajos mateix.
I el Feliu Ventura, que és del meu poble, i el Buti, que fa folk, fa cançó popular. Hi ha molta gent, moltíssima gent, sí.
Doncs ha estat un plaer. Raimon, moltíssimes gràcies per haver visitat aquí, a la Fórmula Estel. Però abans de marxar, nosaltres li hem de fer un petit regal. Aquesta casa, Ràdio Estel, a partir de l'1 de maig, emetrà una cançó diària, fins a 55, que són els seus anys de professió. Què li sembla? Escoltarem a Raimon cada dia.
Bueno, això ja és... Igual la gent, els oients diran, ja està bé de Raimon.
No ens cansarem mai d'escoltar la seva veu, la seva força, aquest esperit que transmet de lluita. Moltíssimes gràcies. Nosaltres recordem als oients això, doncs, que podreu escoltar i reviure aquest final de Raimon amb aquests 12 concerts del mes de maig al Palau de la Música Catalana. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a ti, gràcies. A tu i gràcies a tots vosaltres.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places i dels carrers plens, de xiquets que juguen i de vells que esperen, mentre homes i dones estan treballant als petits tallers, a casa o al camp. Jo vinc d'un silenci que no és resignat, d'on comença l'horta i acaba el secà, d'esforç i blasfèmia perquè tot va mal. Qui perd els orígens perd identitat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent sense místics ni grans capitans, que viuen i moren en l'anonimat, que en frases solemnes no han cregut mai. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant. Jo vinc d'un silenci que romprà la gent, que ara vol ser lliure i estima la vida, que exigeix les coses que li han negat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc d'un silenci que no és resignat. Jo vinc d'un silenci que la gent romprà. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant. Ara digueu, la ginesta floreix i arreu el camp hi ha vermell de roselles. Amb nova falç comencem a segar el blat madur i amb ell les males herbes. Joves llavis desclosos després de la foscor, si sabíeu com l'alba ens ha trigat, com és llarg d'esperar un alçament de llum en la tenebra. Però hem viscut per salvar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa, perquè seguíssiu el recte camí d'accés al ple domini de la terra. Vàrem mirar ben al lluny del desert, davallàvem al fons del nostre somni. Cisternes seques esdevenen cims, pujats per esglaons de lentes hores. Ara digueu, nosaltres escoltem les veus del vent per l'alta mar d'espigues. Ara digueu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Ara digueu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Ara digueu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Ara digueu, ara digueu, ara digueu.
Quan tu te'n vas al teu país d'Itàlia i jo ben sol em quedé a Maragall, aquest carrer que mai no ens ha fet gràcia se'm torna el lloc d'un gris inútil ball. Ausias Marc em ve a la memòria, el seu vell cant de cop se m'aclareix. A casa sol, immers en la cabòria del meu desig de tu, que és gran i creix. Plagués a Déu que mon pensar fos mort i que passàs ma vida en dorment. Entenc molt bé, desgraciada sort, l'últim arrel d'aquest trist pensament, el seu perquè atàvic, jove fort. Jo sent en mi cor pres profundament. Al llit tan gran d'italiana mida passe les nits sentint la teua absència. No dorm qui vol ni és d'oblit la vida. Amor, amor, és dura la sentència. Quan tu te'n vas al teu país d'Itàlia, el dolor ve a fer-me companyia i no se'n va que creix en sa llargària. Despert de nit, somou, somor de dia. Em passa això i tantes altres coses, sentint-me sol que sentir-te lluny. Ho veig molt clar quan fa ja 120 hores que compta el temps que lentament s'esmuny. Vindrà el teu cos que suaument em poses en el meu cos quan ens sentim ben junts, i floriran millor que mai les roses. A poc ens clourem com un pu.